93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12:20, obrim un nou matí a Tarragona, és divendres, és 18 de novembre, el dia en què sabem que la família de la Rosa, la víctima de l'incendi de Reus, ha demanat a l'Ajuntament que deixi de donar dades de la situació personal d'ella i de la família. Consideren que s'ha de respectar la privacitat i diuen també que els serveis socials han fallat en aquest cas. Tot el nostre respecte per la família, pel seu dol i també picada al crostó d'aquells mitjans de comunicació que s'han recreat en la privacitat i en la situació personal d'aquesta família. Des dels mitjans hem d'explicar, hem de reclamar a les administracions i empreses respostes i responsabilitats, hem de denunciar i també hem de ser capaços de traçar la línia del respecte, una línia que moltes vegades uns tracen amb més força que altres. Com cada dia posem música a tot plegat, és divendres i la cançó que ens acompanyarà avui al programa precisament va d'això, de com estimem els divendres. Friday, I'm in love, dels The Cure. Wednesday, hard to tell. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Avui repassarem tota la informació, que n'hi ha molta, així que haurem d'anar a pams. Parlarem de teatre amb dos grans de la comèdia que d'aquí una setmana aterren a Tarragona amb el seu espectacle Vuelven, no vuelven. Avui al matí, en directe, Florentino Fernández i Dani Martínez. Tindrem també espai per als llibres, serà a partir de la una. Parlarem amb la periodista Fàtima Llambric del seu darrer treball d'investigació, Sense cadàver. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Són les 12:23, obrim bloc informatiu a Mària de Serveis. Comencem per la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, allà hi tenim l'Anna Borrell. Anna, molt bon dia.
Bon dia, avui tindrem la presència d'alguns núvols a les comarques de Tarragona, però no esperem pas pluges aquí i les temperatures es mantindran. Arribarem també a màximes de 22 graus a la capital, en tindrem 21 a Reus o al Vendrell, 24 a Tortosa i 17 graus a Gandesa. El vent continua suau i bufa de ponent.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria i seguim amb aquest encreuament de declaracions entre Generalitat, Ajuntament i Gas Natural a causa del tall de llum a la veïna de Reus morta en un incendi el passat dilluns. L'administració diu que no cal cap altre reglament quan la llei actual és clara i explícita. Asseguren que trucaran a empreses i plataformes socials per tancar un acord de bonificacions o condonacions de rebuts impagats. La companyia, mentre continua mantenint que els canals de comunicació amb Generalitat i Ajuntament no estan en marxa. Ruth Guerrero.
El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha replicat que la normativa catalana de pobresa energètica és clara i precisa. Diu que les declaracions fetes des de Gas Natural no ajuden a resoldre la problemàtica de la pobresa energètica.
Tampoc no té sentit que les companyies elèctriques amb molts beneficis i amb un benefici conjunt al tercer trimestre de l'any de 4.500 milions d'euros no acceptin el bo social ni vulguin firmar convenis de pobresa energètica.
El govern ha rebut 200 denúncies per incompliment de la llei catalana i totes han estat investigades.
En la mateixa línia s'ha pronunciat l'alcalde de Reus, recomana a Gas Natural que treballi per evitar casos com aquest en lloc de buscar fils per escapolir-se'n.
Al ple de la ciutat, l'oposició ha demanat dades concretes sobre la situació de la víctima i la seva relació amb serveis socials, però la regidora del RAM ha rebutjat donar més explicacions en ple per respectar el dol de la família. Carles Pellicer apunta que la llei catalana és la llei i s'ha de complir. L'alcalde de Reus té prevista una reunió per dimarts amb l'Aliança Energètica per abordar la qüestió.
La llei és la llei, és una llei catalana, la llei catalana és nostra llei, la nostra llei s'ha de complir, punt. Ni reglaments ni altres coses, hi ha una llei que diu això. Clar, s'han d'anar buscant fils per sortir-se'n i escapollir-se, el que vulguis, però hi ha una llei.
Per cert, que l'Aliança contra la Pobresa Energètica demana que sancioni Gas Natural amb el màxim, amb 1 milió d'euros. La família de la víctima, com els dèiem, ha presentat una instància a l'Ajuntament per tal que no es doni més informació de caràcter privat ni de la víctima ni de la seva família. Per la seva banda, el delegat del govern a Tarragona diu que ningú ha de defugir responsabilitats quan parlem d'una mort. Òscar Peris diu que sí, que cal millorar el protocol i això potser es farà, però la companyia va ser, diu, en aquest cas, qui va fallar.
Aquí no ha de defugir responsabilitats ningú. Per tant, un pic que ens hem situat en aquesta premissa, el que hem de tenir clar és que el que sí que realment ha fallat, i en aquest cas és plenament conegut per tothom, ha sigut la companyia. La companyia insta a fer servir un protocol que coneix perfectament i que està pactat precisament amb la pròpia companyia.
Un que s'espolsa responsabilitats. El ministre d'Energia diu que la mort de l'àvia de Reus és un cas de serveis socials. Recorda que les competències davant situacions de vulnerabilitat les tenen les comunitats autònomes i ajuntaments.
El nou ministre d'Energia, Álvaro Nadal, diu que es va posar a disposició de les administracions local i autonòmica. Recorda que hi ha un fons municipal per atendre aquests casos de vulnerabilitat a Reus i que també hi ha la llei catalana sobre pobresa energètica.
Entendamos que la pobresa energètica és un símptoma de una pobresa, una situació de vulnerabilitat mayor. Normalmente no solo es un problema de energía, es un problema que también a lo mejor no está pudiendo pagar el alquiler, a lo mejor no tiene suficiente para garantizar una compra de alimentos adecuadas, a lo mejor es una persona desatendida porque tiene algún problema de dependencia. Este tipo de cuestiones se tienen que mirar desde un punto de vista más general, son los servicios sociales los que conocen a las personas.
Nadal ha evitat anomenar la companyia Gas Natural responsable del tall de llum de la Rosa a Reus.
Per cert, també és un bon moment per recordar que el govern central ha portat al Tribunal Constitucional la llei contra la pobresa energètica del govern català. Des de la taula del tercer sector s'hi posen noms i diuen clarament que Gas Natural intenta escapolir-se de la seva responsabilitat en aquest cas.
El president de la taula del tercer sector considera sorprenent l'explicació de l'empresa i insta Puigdemont a entomar la situació. Oriol Illa critica que s'esgrimeix sin raons purament administratives o legislatives.
Que algú avui al·legui qüestions simplement administratives o legislatives, em sembla que és una forma d'escapolir-se d'una responsabilitat que, òbviament, s'ha d'assumir.
També hi ha responsabilitat, evidentment, per part de l'administració. El síndic de Greuges reclama més informació i mecanismes més àgils per acollir-se al fons de pobresa energètica.
Rafael Ribó espera les respostes de l'Ajuntament de Reus, del govern i de Gas Natural per analitzar què va poder fallar. Ribó ha remarcat que fins ara només s'ha utilitzat un 15% dels recursos amb què el govern l'ha dotat, que són uns 5 milions d'euros. El síndic ha criticat que, existint una normativa europea sobre pobresa energètica, no hi ha cap llei espanyola per combatre la pobresa energètica.
És que fa temps que venim demanant que hi hagi informació, formació i coordinació, que encara tinc uns procediments massa complexes, que segurament no hem arribat a tot arreu perquè se sàpigui, ens falten mecanismes més àgils i ens falta també més formació tant de la gent que ha de treballar aquest tema com de les persones, tant amb l'estalvi energètic com amb el poder accedir en aquests fons.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
I a tot això, els bombers de la Generalitat animen a fer servir detectors de fum per augmentar la seguretat contra incendis a la llar. Les Terres de l'Ebre acumulen una 80 d'incendis en habitatges aquest 2016.
Els bombers de la Generalitat recomanen apagar bé espelmes, brasers o llars de foc quan anem a dormir o marxem de casa i apartar els aparells calefactors de materials que es puguin encendre. També animen a posar detectors de fum als habitatges perquè aquestes alarmes avisen que hi ha foc en una etapa molt inicial de l'incendi i facilita que s'actuï ràpidament. Josep Maria Balanyà és cap de la Unitat de Prevenció de les Terres de l'Ebre.
Tenen escalfadors d'aquests al costat de la roba, de molta roba i tal, però clar, això pot ser que ens passi més sovint ara. Evitar l'altra situació de molt risc, com assecar la roba al costat d'estufes i llars de foc, no? també suposo que es donarà més ara amb la gent que no té altra manera que sacar les coses a l'estufa, no? Però les espelmes és molt important, ho remarquem cada any, espelmes, barres d'incens que posa la gent també, qualsevol altre element de brasa o flama, els brasers, molta gent encara va amb brasers, han d'estar apartats de tot material combustible i han de quedar ben apagats abans d'anar a dormir o de marxar de casa, no?
Les administracions estan treballant per mirar de finançar aquests detectors per a la gent gran i també s'està desplegant un servei de teleassistència per assessorar-los. De moment, a Girona i Barcelona, a les Terres de l'Ebre, s'han produït 79 incendis en habitatges en el que va d'any, però sense haver de lamentar cap víctima mortal.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Amb això arribem a 1:15, canviem de qüestió, anem al cas Inipro. La CUP de Tarragona demana a Miquel Iceta que doni explicacions. Per la seva banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana exigeix també al PSC que demani les dimissions de l'alcalde Ballesteros i de la regidora Begoña Floria després de la seva imputació en el cas.
Després que el jutge hagi trobat indicis que l'Ajuntament de Tarragona hauria contractat Inipro, la CUP demana explicacions al mateix Miquel Iceta. Laia Estrada és la portaveu copaire a l'Ajuntament de Tarragona.
Per nosaltres és fastigós el fet d'instrumentalitzar d'aquesta manera l'Institut Municipal de Serveis Socials i, d'altra banda, és fastigós el cinisme i l'hipocresia amb la que des de l'equip de govern una i una altra vegada s'ha parlat d'aquest cas, fent-nos o intentant fent-nos creure, tant a l'oposició com al conjunt de ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat, que aquí no havia passat res, que això era un cas simplement d'irregularitat administrativa.
Per tot plegat, tant la CUP com Esquerra Republicana exigeixen la dimissió de l'alcalde, Josep Félix Ballesteros, i de la regidora, Begoña Floria, així com la retirada de la seva acta de regidors.
Encara un altre punt judicial, absolts els 6 acusats d'explotar sexualment noies brasileres a un club de Torredembarra. L'Audiència de Tarragona ha acordat la decisió per manca de proves i per un defecte de gravació d'unes declaracions de testimonis.
El tribunal ha dictat aquest dijous una sentència absolutòria per manca de proves ni de testimonis, com dèiem, que poguessin confirmar els delictes que s'atribuïen als acusats. La Fiscalia sol·licitava una pena de 28 anys de presó per a cadascun d'ells per presumptes delictes contra els drets dels ciutadans estrangers i de determinació a la prostitució. La sentència es ferma. En el moment de les detencions es van localitzar una vintena de noies que havien estat obligades a prostituir-se.
I notícia econòmica del matí. El govern de Tarragona ha presentat un pressupost de 152 milions d'euros, un 2% més que el 2016, amb més pes social. Entre les inversions previstes destaca un projecte d'1,3 milions també per millores en els barris.
Per 2017 està previst un increment de 15.000 euros la partida del Fons Socials per pagar l'aigua i el clavegaram a les persones amb precarietat econòmica, i es passa de 80.000 euros a 95.000 euros. Les prioritats del pressupost són els serveis socials, la promoció de l'habitatge, l'ocupació, el turisme i l'impuls a la promoció comercial. El tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda, Pau Pérez, ha explicat que l'increment és relativament petit però significatiu en l'esforç de caràcter social.
I és un pressupost que té un increment relativament petit, del 2%, i l'esforç, com últimament estem fent, té caire social. És cert que també s'incrementa el turisme, temes d'ensenyament i temes de cultura i festes. Per primera vegada fa temps que no incrementàvem.
La dada del matí, Tarragona és la segona demarcació que produeix més emissions de CO2 amb un 22,1% del total de Catalunya. Al Camp i a les Terres de l'Ebre, més d'un 60% dels gasos amb efecte hivernacle provenen del processament d'energia.
Tarragona és la segona part darrere de Barcelona, segons dades de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. En total són 9.668 milions de tones de CO2 durant el 2014, que representen un 22,1% del total de Catalunya i un 10% més que l'any anterior. Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, més d'un 60% de les emissions de CO2, 6.120 milions de tones, les produeixen els processaments d'energia, i d'aquests, bàsicament, les activitats de combustió, com les indústries del sector energètic i el transport.
I pel que fa també a medi ambient, la Comissió Europea exigeix a Espanya que apliqui la llei europea que impedeix un segon cas Castor. El govern té 2 mesos per complir la directiva que fa que les empreses explotadores de petroli i gas al mar siguin plenament responsables dels seus possibles danys.
Segons l'eurodiputat català Francesc Gambús, Brussel·les ha donat 2 mesos a Espanya per aplicar la llei europea si no vol acabar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La normativa preveu una sèrie de normes per prevenir i evitar accidents i garantir que les empreses amb llicències d'exploració i producció es facin plenament responsables responsables dels danys que puguin causar.
Malauradament, el desastre del Castor es fonamenta en decisions preses amb anterioritat a la directiva i, per tant, no crec, però això caldrà veure, no crec que estiguem parlant amb efectes retroactius, però en tot cas el que sí que podem dir és que amb aquesta directiva i amb aquesta decisió d'avui de la Comissió Europea no pot haver-hi un segon Castor a la Unió Europea.
I la xifra del matí són el miler de voluntaris que encara fan falta a les comarques de Tarragona per al gran recapte d'aliments del 25 i 26 de novembre.
Fan falta sobretot a les ciutats de Reus i Tarragona. Els voluntaris es poden inscriure a través del web www.bancdalimentstarragona.org. Allà trobaran tots els supermercats i horaris que cal omplir per poder ajudar a recollir i classificar totes les donacions que es facin als establiments col·laboradors. Ho ha dit al matí de COPE el secretari del Banc d'Aliments, Antoni García.
La gent que ha previst vindre a ajudar-nos, la veritat és que s'apuntarà, suposo, que cap a l'última setmana. Nosaltres confiem que me'n sortirem, però ara per ara me'n falten molta de gent. Sí. Pues a nivell de tota la província probablement ens estan faltant unes 1.000 persones. El programa és ambiciós, és a dir, pretenem cobrir totes les botigues de tota la demarcació de Tarragona.
A Tarragona l'objectiu és recollir 600 tones de menjar del total que donen els ciutadans. Els supermercats donaran també un 10%. Fan falta sobretot llet, conserves de peix i carn, així com aliments infantils.
12:36, repassem ràpidament portades de diaris. Ruti, comencem pel de Tarragona.
Sí, el titular és per als treballadors de més de 65 anys, es tripliquen a Tarragona i la imatge és pel reportatge a Vivir sin agua i a la luz de la candela.
Passem també pel Reus Digital.
La família de l'àvia morta reclama a l'Ajuntament de Reus que deixi de donar informació privada i que el govern vota dividit la moció popular que volia reprovar els regidors de la CUP per penjar l'estelada.
Fem una ullada al del camp.cat.
La família de l'àvia morta l'incendi culpa directament a l'Ajuntament en capçalera i possible estafa res, diuen ser de la Creu Roja i demanen diners per la pobresa energètica.
Finalment avui el diari Més.
Els paradistes de Tarragona creuen que el mercat obrirà per Setmana Santa i la imatge és pel derbi amb els capitans iniciant el compte enrere.
Ui, ara parlem del derbi. Són les 12:37. Vinga, tanquem aquest bloc informatiu amb els esports. Aquest cap de setmana tenim derbi tarragoní, Reus-Nàstic, diumenge a les 12 del migdia. I per saber una mica com arriben tots dos equips a aquest partit, connectem amb el Diari de Tarragona, amb la redacció d'esports. Anem a parlar amb el cap d'esports del diari, Francesc Joan. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bé, com estàs?
Bé.
Estàs
bé.
Nerviós? Estàs nerviós pel derbi, Francesc?
Estic, no, nerviós no, però estic expectant, no? Pendent una mica de que arribi ja el partit, perquè se'ns està fent la setmana molt llarga, la veritat sigui dita, perquè tots els equips van jugar dissabte passat i, clar, fins que arribi diumenge doncs han passat molts dies i, lògicament, cada dia hem de parlar del partit, no?
Clar.
Però, vaja, ja queda poquet.
Queden hores ja per aquest derbi.
48 hores ja el tenim aquí, eh?
Que ara estàvem comentant, m'estaves dient que feia un parell de temporades que no s'enfrontaven Reus i Nàstic.
Sí, lògicament, no? Perquè el Nàstic l'any passat va estar jugant a la segona divisió A i ens hem de remuntar dues temporades enrere, o sigui, precisament la temporada que el Nàstic va aconseguir l'ascens quan es van enfrontar tots dos equips. Uh-huh. El camp del Reus va guanyar el Nàstic 0-2 en el darrer precedent, i si mirem una miqueta més enrere, doncs, vaja, hi ha hagut tres victòries consecutives del Nàstic en els darrers derbis. Per tant, el Reus suposo que voldrà una mica la revanja aquest cop.
Clar, aquí hi ha una mica de vendetta, no? Escolta, Francesc, sí. Com arriben tots dos a aquest derbi?
Doncs mira, arriben amb dinàmiques molt oposades, eh? Perquè el Reus, d'entrada, que va començar molt bé la temporada i es va situar en llocs de play-off, convertint-se en l'equip revelació d'aquesta segona divisió A per la seva condició d'equip nouvingut a la categoria, doncs ara sembla que no travessa pel seu millor moment. Acumula tres derrotes consecutives que li han fet baixar algunes posicions a la classificació. Tot i això, no cal treure mèrit de tot el que ha aconseguit, que està molt bé, però doncs sembla que s'ha desinflat una miqueta en aquests darrers tres partits. I el Nàstic, per contra, que havia començat realment molt malament el campionat, per sota de les expectatives que s'havien creat, recordem que venia la passada temporada de lluitar per l'ascens de primera i, vaja, s'havia quedat a la zona baixa fins al punt, doncs, que ara mateix és encara el cué de la categoria, però, al contrari del que li ha passat al Reus, doncs, en aquestes darreres jornades ha aconseguit reaccionar, suma dos victòries consecutives i un empat, per tant, 7 punts de 9 possibles per els 0 punts de 9 possibles del Reus. Per tant, arriben amb, ja et dic, amb dinàmiques molt i molt oposades. Per tant, això és el que fa pensar, doncs, amb els aficionats del Nàstic que poden aconseguir un resultat positiu de Reus, però, doncs, lògicament, el Reus també pensen que davant de la terra rival, doncs, poden trencar aquesta ratxa negativa que acumulen ara mateix.
Clar. No sé si tu, que aquests dies has pogut parlar, doncs, amb entrenadors, bé, a la redacció, amb diferents de jugadors, el factor camp aquí té i tindrà força pes? En aquest cas, toca jugar a Reus?
Sí. Home, molts cops te diuen que, vaja, que durant la setmana sí que es parla molt de l'ambient i tal, no? Que el camp estarà ple, que això es nota. Més que res nota quan se surt del vestidor i se salta al camp, no? Perquè un cop ha començat el partit, doncs a partir d'aquí els jugadors estan molt centrats en el que passa exclusivament sobre la gespa, eh? Per tant, el que pugui passar a la grada, és a dir, els crits de suport del públic, en aquest cas, doncs, del Reus, no? Perquè seran majoria, recordem sí. Que hi haurà més aproximadament uns 350 espectadors o aficionats i socis del Nàstic, doncs, per tant, els aficionats del Reus tindran majoria, no? Però vaja, que els jugadors se centren molt exclusivament en el que passa sobre el terreny de joc, eh? No, s'aïllen d'alguna manera, de tot el que pugui d'allò. En tot cas, no sé si és un tema que pot afectar més a l'àrbitre o en funció de com es desenvolupi el partit, és a dir, que s'espera, lògicament, és que el Reus, doncs, surti una mica a pressionar des de l'inici, agafar la iniciativa en el joc i a intentar, doncs, marcar un gol molt, molt ràpid per encarregar el partit, no?
Mm-hmm.
Això sí.
Ho veurem diumenge a les 12, veritat, el partit?
Sí, a partir de les 12. Tant el Reus com el Nàstic, doncs, demanen als seus aficionats que es desplacin fins a l'estadi amb suficient antelació, perquè és un partit, doncs, que, lògicament, amb el tema d'accessos, hi haurà moltes aglomeracions, també a l'hora d'entrar a l'estadi, per tant, que la gent hi vagi amb marge suficient de temps.
Molt bé, doncs, Francesc, escolta, ho hem de deixar aquí. Et demano porra, en aquest cas. Fem porra, va, per aquest Reus Nàstic. Què em dius?
Fem porra, va. Jo quedo amb un 1-1.
1-1, no risques, eh?
No, perquè veig que... Jo crec que l'empat, és que en aquests derbis també, saps què passa? Que hi ha molta... acostumen a ser, tot i que et deia, que els darrers anys, doncs, els darrers enfrontaments ha guanyat el Nàstic, però aquesta vegada el veig més igualat i crec que l'empat els hi pot anar bé a tots dos. El Reus perquè t'ho faria sumar i el Nàstic perquè, bueno, un puntet, tenint en compte com està el Reus enguany, doncs també és un bon resultat per ells. Mm-hmm.
Vinga, doncs la meva aposta és un 2-1, a veure com acaba la cosa. Si et sembla, dilluns en parlem, a veure com ha estat el postpartit.
Perfecte.
D'acord?
Passem balanç del partit. Molt bé.
Francesc Joan, cap d'Esports del Diari de Tarragona, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @almatitarragona.
Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday.
12:44, continuem al matí a Tarragona. D'aquí una setmana, el 26 de novembre, arriben al Palau Firali de Congressos de Tarragona Dani Martínez i Florentino Fernández. Ho fan en la recta final de la gira de l'espectacle Vuelven, no vuelven. Queremos saber un poco más de esta gira, de este espectáculo, y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Florentino Fernández. Florentino, muy buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Encantado.
Pues un placer tenerte en el programa. Oye, más de 40.000 espectadores ya en esta gira que está tocando a su fin. No sé si llevas la cuenta de ciudades y de teatros pisados con Vuelven o no Vuelven.
Sí, la verdad es que ha sido dos giras, son dos giras y esta gira final tres. Y sí, hemos estado en todos los auditorios prácticamente de España, de Canarias y de Mallorca. Y muy contentos porque la afluencia de gente ha sido muy buena, el público se ríe mucho y lo hacemos muy bien. Bueno, lo hago yo mejor que mi compañero, ¿sabes?
Sí, bueno, a ver, ahora lo hablamos. Me comentan que tenemos una llamada también en directo, te estaba escuchando por lo visto y creo que quiere comentar algo. Dani Martínez, muy buenos días.
¿Puede colgar Florentino para yo hablar? O sea, es indispensable que hablemos a la vez, ¿no?
Creo que si tenéis que compartir antena, me parece, ¿eh?
Esto es muy duro, porque yo ya comparto teatro con él, que esto no me va mal, porque Flo vende mucho, pero
vamos a ver, compartir es una cosa que tú te tomas a la ligera, o sea, no compartes, estás ahí, compartir, ¿no? Claro, es que no estás compartiendo realmente, o sea, estamos ahí juntos, pues porque bueno, porque nos ha metido el productor, le ha dicho, no, volvemos juntos y tal y cual. Y digo, bueno, es que bueno, que entiéndelo, ¿sabes? Es que no sé qué puedo hacer.
Veo que, Florentino, le tienes de compañero a Dani un poco por obligación, ¿no?
Bueno, no sé si yo por él o él, claro, él dirá que él por mí también.
No sé, Dani, ¿tú cómo ves este tándem que formáis, Florentino Fernández y tú?
No, la gente el próximo 26 en Tarragona va a ver que el talento, y lo tengo yo, pero es que Flo es una joven, es una gloria de estas.
Ibas a decir una joven promesa,
No, no, esa soy yo. Esto es como actor con Maciel, ¿sabes? Pues hay que ayudarle, tal, entonces claro, es como la Maciel del humor.
O sea, te has calificado muy bien, joven promesa, o sea, todavía no has llegado, tienes que llegar. Entonces yo, llegado a este caso, solo puedo decir esto. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Oye, veo que os conocéis, por tanto, esta llamada en directo que teníamos aquí preparada. Contadme un poco, no solo a mí, sino a todos los oyentes de las comarcas de Tarragona, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de una semanita en este Vuelven, no Vuelven?
¿Quieres contarlo tú o lo cuento yo?
A ver.
No, claro, te das cuenta, yo estaba callado a ver qué decías, porque no tienes ni idea, porque vas allí, a llevártelo muerto.
Lo que va a ver el sábado 26 la gente en Tarragona no es un monólogo, es un espectáculo de humor, como le gusta a Flo decir, 360. porque en él lo que hacemos es imitamos voces, cantamos, bailamos, improvisamos con el público, hay medios, hay cosas audiovisuales, hay músicas, o sea, no es solamente hablar tipo monólogo, de hecho nunca estamos ninguno de los dos solos en el escenario, estamos siempre juntos. Entonces es un espectáculo que es como llevar un programa de la tele al teatro, o sea, es algo que la gente no ha visto antes con dos cómicos.
Uh-huh. O sea, es un formato distinto, ¿no?
Pues sí, totalmente distinto y hemos trabajado además en un guión para ello, para que la gente cuando lo vea diga, estos hacen algo que yo antes no había visto y que se te pase muy rápido, que no se te haga... O sea, siempre están pasando cosas en el espectáculo, nunca estás en lo mismo 20 minutos.
Por tanto, tenemos imitaciones, gags, música. Habéis girado, lo comentábamos al principio con Florentino, por toda España. No sé si adaptáis un poquito el espectáculo al lugar o a la actualidad, si pasa algo, introducís ahí novedades...
Sí, la verdad es que siempre estamos muy pendientes de eso porque queremos que el espectáculo esté vivo, ¿no? Entonces, hemos guionizado todo para tener una cuenta y un ritmo para que la gente no pueda estar 30 segundos sin reírse y aparte de eso que vea que bueno, pues que no hay referencias antiguas, sino que está muy vivo, estamos viviendo lo que está viviendo la gente en sus campos, pues si hay crisis, si el presidente del gobierno sale elegido, si no sale elegido, todo eso sí que tiene una... pinceladas en el espectáculo, pero la base del espectáculo en sí es humor y pasarlo bien y desconectar un poco de las situaciones, tanto política como económica.
Uh-huh. Claro, de hecho hay una parte en la que yo hago un guiño a la localidad en la que estamos y menciono cosas típicas de la localidad, gente típica de la localidad, que es una de las cosas que más gusta porque me lo curro e intento que no sea algo típico, sino algo rebuscado. Pues el típico que vende cupones, como se llama, mítico en Tarragona, o en la mejor frutería a la que va todo el mundo, e intento hacer ese guiño que la gente luego eso lo agradece. Entonces en cada ciudad lo vamos adaptando.
Uh-huh. ¿Habéis encontrado ya...?
No, perdona, Mónica, es que además, ¿sabes qué pasa? Que esa es la parte donde más se ríe la gente. Entonces Dani se viene arriba y dice que es que, claro, se ríen por él. Digo, no, vamos a ver.
No, es esa la parte, o sea, se ríen en esa y la que invito yo solo también es la que más. O sea, son esas dos, que me parece injusto que quites la otra parte también. Son las dos mías, no esa solo.
No sé si habéis decidido ya cuál va a ser el punto de conexión con Tarragona, porque temas hay, ¿eh? Temas hay varios.
Sí, hay muchísimos. O sea, hay muchísimos. Yo ya estoy comentándome.
Señores, me alegro, buenos días, ya está.
Oye, una pregunta que os lanzo a los dos, a ver si coincidís. ¿Quién se sale más del guión?
Dani. Sí, seguramente yo, porque tengo la capacidad para ello y volver, ¿sabes? Es improvisación pura, soy comedia del arte. No.
Es raro que lo admita, tío. Es que es
no, yo me salgo, pero sé volver. Flo se sale bastante, pero tienes que ir a buscarle. Él no
sabe volver solo.
No, jamás. O sea,
hombre, porque
que se puso a invitar a
impedidas.
Hubo un día que se puso a invitar a Rajoy, en un momento dado, y bueno, creí que iba a hacer un chiste sobre Rajoy. Estuvo, sin exagerar, 7 minutos, haciendo cosas diferentes de Rajoy, 7 minutos. Y dije, bueno, pues bienvenidos al monólogo de Rajoy, ya he vuelto a la Moncloa.
Pero es que como sabemos todos, Rajoy es inasequible al desaliento, Florentino también.
Claro, no, por eso te digo, espérate, si es que lo tengo aquí. Mariano, es que está ahí podando. Mariano.
Ponlo.
Escucha una... Espérate un momento, espera, te lo paso. Toma, que está llamando de Copa Tarragona. Es que me pillan así. Sí, Mónica.
Presidente, qué honor.
Bueno, lo voy a decir, el honor es mío, ¿eh? Y la situación de que estemos ahora mismo hablando por teléfono, ante todo agradecerte el voto, porque, bueno, gracias a gente como... Estoy donde estoy, y no solo ahora, sino antes, ¿eh? Y a Dani, pues, que le dejó la toma. A ver, hasta luego. Ya, está calentito, Mariano, ¿sabes? Está caliente.
Hombre, es que está el ambiente un poco revuelto, ¿no? Supongo que eso se notará en el espectáculo también, porque como Rajoy estará también en el Palau de Congresos, ¿quién más?
Cada vez que sale Rajoy, se altera la cosa un poco.
¿Sí, no?
Porque, sí, Rajoy cuenta sus anécdotas más controvertidas de campaña y demás. No sale para estar agradable.
¿Quién
más? Muchísimos. Estará desde Dani Martín, el Monaguillo, Flippy, hacemos mogollón de Arturo Fernández.
Es una cosa buena que me admira de mi compañero. Tiene imitaciones que no hemos visto en ningún sitio, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que también planteamos en el espectáculo. El espectáculo gira sobre dos cómicos que se encuentran y se plantean qué pueden hacer para volver a hacer un espectáculo juntos o volver a la televisión juntos, ¿no? Uh-huh. Y se plantean hacer algo que la gente no haya visto hasta ahora, es decir, darle una vuelta de tuerca, y entre eso, pues, apunta maneras y dice, bueno, voy a hacer imitaciones. Digo, pero tienen que ser imitaciones que no os haya visto mucho, y dice, no, que no las ha visto nadie. Y efectivamente la gente es gran ovación, esto lo digo y ya no sigo más, ¿eh?
No sigas. Yo lo que sí que he podido ver, investigando un poco, sobre todo a través de vuestra cuenta de Twitter, que la digo, es @giradaniflo, la gente os agradece muchísimo que les hagáis reír sin parar durante este rato, porque supongo que tal y como está todo, necesitamos la risa como terapia, ¿no?
Pues sí, la verdad es verdad. Y cada vez que hacemos el espectáculo en algún sitio, luego los tweets son de mucho cariño, y luego que todo el mundo está repitiendo, ¿cuándo volvéis? O sea, la gente cree que realmente, después del espectáculo, se decide realmente si volvemos a la tele al día siguiente. Entonces la gente al día siguiente todo el rato son tweets de, bueno, pero ¿volvéis o no? ¿Pero cuándo volvéis? Entonces, ¿cuándo se os ve? Yo diciendo, no, que esto es ficción, o sea, que no...
Y luego hay otros muchos tweets en los que la gente dice, joder, qué bien lo hacéis, y sobre todo Flo y tal, pero eso no lo quieren retuitear en la cuenta de...
No se retuitean porque
la lleva Dani.
Porque lo que hacemos es, los 80 malos que le ponen no los hacemos, pues tampoco los buenos. Hay que ser justo con los malos y con los buenos.
Claro. Oye, una pregunta que os lanzo a los dos. ¿Nos podemos reír absolutamente de todo? ¿Es sano incluso reírse de todo?
Yo soy partidario de que sí. Porque hasta cuando a mí me hacen una broma de humor negro, todo está en el tono, en el punto en el que lo haga, la confianza que tiene. Entonces, yo sí soy partidario de reírse de absolutamente todo. Lo único que cada uno tenemos un tipo de humor que nos hacen gracia unas cosas, otras no, pero al que le haga gracia el humor negro, porque no se va a reír de cosas de humor negro, y al que le haga gracia el humor más fácil de una caída, pues que se ría de ello, pero todo es posible hacer humor.
Florentino, sí, la risa como terapia, el humor como terapia...
Sí, siempre. Yo estoy de acuerdo también con mi compañero, quizás sea solo en esto lo que estoy de acuerdo, y es verdad, ¿no? Lo único es que el contexto cuenta, es decir, tú te vas con tus amigos de fiesta por la noche y tienes un tipo de humor, y luego te vas a comer con tus padres el domingo y tienes otro tipo de humor. En los dos, al final, la risa sale mediante diferentes vías, ¿no? Pero al final lo importante es eso, que la gente ría, que la gente se olvide de esta vida alguna vez tediosa y que piense que la vida realmente mola mucho.
Uh-huh. Oye, no me gustaría ponerme sentimental, pero como estamos viendo, esto llega al final, ¿no? La gira llega al final, son ya unos cuantos años con el espectáculo, ¿os vais a echar de menos?
Yo no. No, yo iba a intentar buscar una frase que dijera no, pero de manera así bonita. Pero no, directamente no, porque al final, como le tengo alquilado en un piso mío, pues le tengo que ver todos los meses para que me pague el alquiler, porque es que si no voy hasta la puerta no paga. Entonces al final tengo ese vínculo con él que ya es bastante, y porque se ha separado de su mujer y ahora estoy yo con ella. Y también ese vínculo, oye, también al final, pues...
Oye, pues me jode mucho tener que usar la radio para decirte esto, pero te llevo llamando ya para el tema de la lavadora 3 semanas y ahí sigue soltando agua, pero bueno...
Sí, hombre, pero es que me he ido con tu mujer de viaje a Los Ángeles, llevamos 3 semanas ahí, pero ahora mismo te la arreglo, hija.
No, si mi hijo tiene una confusión de cojones, no sabes si llamarme...
Oye, quedamos todos en Tarragona el día 26 y os veis y lo habláis, ¿no?
Sí, además mira, que...
Una cosa es segura, Dani y yo vamos a ir, como tú no estés... No,
yo voy a ir. Voy a ir, vale, de verdad que sí. Vale. He de decir que además es una oportunidad, se dice, es un lugar común esto, pero es una oportunidad única porque estáis el 26 en Tarragona y después ya hacéis final, parada final en Madrid, 5, 6 y 7 de diciembre, ¿verdad? Y ya ahí ya está, ya sí, se resuelve el si vuelven o no vuelven.
Claro, ahí terminamos del todo, así que además no quedan muchas entradas, así que en giradaniflo.com, la gente de Tarragona, que aproveche que es la penúltima y que no vamos a hacer más, o sea, que no se esperen, bueno, igual vuelven otra vez, no. O sea, hacemos esta, y además yo, fíjate, yo creo que es la primera vez que actúo en Tarragona, porque tuve 2 giras antes y no me coincidió nunca bien la fecha, cuando estaba libre el sitio yo no podía y así, entonces es la primera vez que yo actúo en Tarragona.
Que no te coincidió, que no te contrataron.
Joder, no, es que muchas veces...
Te dicen, está libre, queremos que estés. Claro, sí que es así.
De hecho, creo que me coincidió de gira por Nueva York. Estuve 2 semanas en Nueva York y no pude.
Pues pues la Gran Manzana y Tarragona, ahí, ¿eh?
No, por eso sí. Hombre. Yo quería ir a Tarragona, pero tenía el contrato firmado ya con Nueva York, entonces lo tuve que dejar. O sea, entonces aproveché esta ocasión para ir con Flo, o sea, que la gente de Tarragona se venga.
Que ahí fue, precisamente, es que mejor de tener que contarlo, pero que ahí fue donde nos encontramos, porque yo estaba con un puesto de perritos en la Quinta Avenida, y él se acercó y dice, hostia, este tío es indio, es árabe, porque es así gordo, así como demacrado. Ah, no, si es el Flo, y tal, y entonces ya hablaba y digo... podemos hacer algo juntos, ¿verdad, Dani? Y ya pues hablamos relaciones para iniciar este espectáculo que, como bien decías tú, llega a su fin. Estamos el sábado 26 en Tarragona y luego el 5 o 6 de diciembre con ese maravilloso puente para que la gente aproveche en el nuevo Apolo en Madrid, o sea que muy contentos.
Muy bien, pues oye, tenemos que acabar aquí. Habéis dicho que quedan pocas entradas, es verdad, para el día 26, pero yo tengo una doble, así que se la va a llevar uno de nuestros oyentes. No sé si alguno de los dos queréis lanzar una pregunta así para el concurso.
¿Cuántos años me saca Florentino?
Ya estamos.
Venga, hombre, está fácil, no sería, Dani.
Sí, es fácil, está Wikipedia, yo mi Wikipedia la han puesto bien.
Pero bueno, yo digo que tengo una entrada doble para ir a ver a Florentino Fernández y a Dani Martínez al Palau de Congresos de Tarragona el próximo día 26. Venga, el primera que llame al 977-32-60-50 se la lleva, ¿os parece?
Para dicho al 977.
Tú no puedes participar, Florentino.
No, pero es que estaba tomando nota para decírselo aquí a la gente de por aquí.
Apunta, 977-32-60-50.
Vale, ¿sí? Estupendo, pues apuntado.
Sí, pues sí. Oye, chicos, ha sido un placer, de verdad, os agradezco mucho que hayáis pasado este rato con nosotros en directo y os deseo un gran final de gira, disfrutadlo muchísimo.
Pues muchas gracias, oye, por atendernos. Yo sabes que la copa es mi casa, o sea, que yo trabajo aquí, pero Flo no tiene por qué estar aquí.
Pero somos de mente abierta, entonces cuando sí, queráis, venid los dos, os espero aquí en el estudio. Oye, mi casa es vuestra casa, ¿eh?
Bueno, pues sí.
Muchísimas gracias, Mónica.
Muchas gracias.
Y de verdad, muchas gracias por atendernos y nunca olvidemos esta genial frase. Señoras, señores, me alegro.
Gracias, Dani Martínez, Florentino
gracias,
Fernández.
Vosotros,
buenos
gracias.
Días. En un minut arribarem ja al punt de la una. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5 amb moltes més coses.
Con el proyector Sound con TDT incluido que te trae ABC, podrás disfrutar de tus contenidos audiovisuales favoritos a lo grande. Cine, series e incluso partidos de fútbol como nunca antes los has visto. Con conexión USB, HDMI y VGA. Llévatelo por solo 59,95 euros. Este domingo, cartilla con ABC.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Por ejemplo, solomillo extra de cerdo en formato duplo a 6,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Qui no ha somiat alguna vegada sentir allò de...
A casa teva o a la meva?
A MediaMarkt pots somiar això i molt més. Vine i gaudeix amb televisors, portàtils, smartphones i consoles. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La planta de Volkswagen en Navarra confirma que el plan de recortes que ha anunciado la compañía no va a afectar a sus empleados. La automovilística ha anunciado que va a recortar al menos 23.000 puestos de trabajo tras el escándalo de las emisiones de CO2. Álvaro Kutelenk.
Recortes que Volkswagen engloba en un plan de futuro. No serán medidas drásticas, sino prejubilaciones y bajas incentivadas que además no afectarán a la planta española de Landaben en Navarra. Lo confirma en COPE el presidente de su comité de empresa, Alfredo Morales.
Para nada, aquí no afecta, sino todo lo contrario. Nosotros aquí ahora estamos en pleno proceso de reindustrialización. Nosotros tranquilos porque ese plan de futuro nosotros ya lo acordamos a inicios de este año.
Morales se recuerda que están preparándose para fabricar el próximo año el nuevo Polo y que más tarde hay compromiso de encargarles otro modelo, en este caso un todoterreno.
El gobierno ha aprobado el nombramiento de varios altos cargos en distintos ministerios. Entre ellos ha nombrado al exalcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad. En ese mismo ministerio, el de Interior, Germán López Iglesias, se convierte en el máximo responsable de la Policía Nacional y ha confirmado que va a ponerse a trabajar desde el primer minuto.
La verdad que lo primero será sentarse y enterarse de cómo está la situación, porque tened en cuenta que aunque yo de alguna manera conozca el cuerpo y la manera de actuar, pero no cabe duda que esto es un tema, un peldaño mucho más arriba. No solamente subí un escalón, sino yo creo que subí un piso, ¿no?
La juez archiva la causa contra una de las detenidas por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, en Navarra, tras no ser identificada en la rueda de reconocimiento. Patricia Rossetti.
Edurne Martínez quedó en libertad el pasado lunes por la noche con medidas cautelares, pero ahora la juez Lamela archiva su caso. Tras la rueda de reconocimiento practicada el miércoles, no hay indicios suficientes de que participara en la agresión a los agentes de la Guardia Civil. En principio, según el reconocimiento fotográfico, fue señalada como una de las personas que increpaba y señalaba a los agentes en el bar, pero tras la rueda de reconocimiento no quedó claro que fuera ella, por lo que la magistrada archiva provisionalmente su caso.
Y las entidades de apoyo a la familia piden medidas que permitan proteger a esta institución, como ocurre ya en otros países europeos. Susana Moneo.
La política en favor de la familia es posible, así como la protección a la vida, así que advierten de los dogmas y totalitarismos contra esta institución. Lourdes Méndez es presidenta de Familia y Dignidad.
La familia normal y natural, que es lo que, bueno, pues la familia quiere que poder llegar a fin de mes, quiere todo ese tipo de cosas que desde el gobierno deben de protegerse y deben de estar más atentos a la realidad de las cosas que a otros movimientos minoritarios y totalitarios.
En este foro participan también diversos políticos de otros países europeos como Hungría o Polonia.
Nos llega una última hora porque varias personas han resultado heridas en la localidad de Winsum, en el norte de Holanda, donde un tren de pasajeros ha descarrilado al chocar con un camión de lácteos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Estamos en la víspera del último derbi liguero en el Calderón.
Es mañana a las 9:45, todavía podría haber uno de Copa del Rey y otro de Liga de Campeones. El Real Madrid se ha entrenado esta mañana, a esta hora está previsto que hable el entrenador del conjunto blanco, Zinedine Zidane. Ciudad Deportiva del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Estamos esperando la rueda de prensa de Zinedine Zidane. En cuanto a lo deportivo, Lucas Vázquez tiene todas las papeletas de ser mañana titular contra Atlético de Madrid. El futbolista ha recibido una entrada involuntaria de Cristiano Ronaldo. Recordemos que Zidane cuenta con las bajas de Pepe, Casemiro, Morata y Kroos. En unos minutos hablará el técnico francés. Se supone que completarán la parte superior del equipo futbolistas como Isco, Bale y Cristiano Ronaldo, y que Benzema, recuperado aunque no está al 100%, iniciará mañana en el banquillo.
El Cholo Simeone habla esta tarde a las 5:30. Una hora después se entrena el Atlético de Madrid. Está probando el entrenador argentino del Atlético de Madrid con Griezmann y con Gameiro en la delantera. Y hoy comienza la jornada. Es el debut de Víctor Sánchez del Amo como entrenador del Betis en el Betis Las Palmas, que es a las 9:45.
Gracias, Corrochano. Ahora es la 1:05 de este mediodía en el que todavía queda mucho, mucho por contar.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions, la comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
En Carrefour todo cuenta, por eso hoy encontrarás jamón reserva única 16 meses más una lata de 3 litros de aceite de oliva Carbonell edición limitada por solo 55 euros. Recuerda, hoy en Carrefour, jamón reserva única 16 meses más una lata de 3 litros de aceite de oliva Carbonell edición limitada por solo 55 euros. Oferta válida en tus centros Carrefour de Tarragona y Reus.
93.5 FM, COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Passen 6 minuts de la una, continuem al matí a Tarragona en directe i ara és hora el programa de parlar de literatura.
Pàgina 0.
El Ramon és un bon pres. Si ha d'arreglar una canonada, el Ramon l'arregla, com faria a casa seva o a un veí. És un pres de confiança i per això és el responsable de la cuina. S'ha guanyat amb el temps. Un dia hi va haver un intent de fugida per part d'uns interns. Van intentar segrestar el funcionari que hi havia a la cuina i ell el va ajudar, tot i que va acabar lligat a la cambra frigorífica. Però ell va intervenir perquè el funcionari no prengués mal. Per això i per molt més, el Julián i el Jaime el tenen en bona consideració i estima. Ha sabut fer-se estimar. L'investigador s'adona que al davant no hi té un detingut, sinó un espectador que l'observa a ell, que l'estudia, que vol saber què sap per després buscar el discurs per sortir-se'n. Aquest és un fragment del llibre que ens ocupa aquesta setmana, pàgina 0 d'avui per Sense Cadàver, de la periodista Fàtima Llambric, i a ella la tenim avui a l'estudi. Fàtima, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Moltíssimes gràcies per venir. Escolta, normalment en aquest espai parlem de ficció, per això el llibre protagonista d'avui és diferent, perquè és realitat pura i dura, no?, aquest Sense Cadàver.
Justament, sí, és al contrari, no? És no ficció. És una mica la dificultat, és explicar tot allò que sí que va passar. No? Mm-hmm.
Estem davant del cas, suposo que molts oients del sonarà, d'en Ramon Lasso. A tu què et va cridar l'atenció d'aquest cas per enganxar-te d'aquesta manera i fer-ne aquesta investigació més al detall?
Jo crec que cada vegada que sabia una cosa diferent de tot el que és el cas Imperium en aquell moment, que era la desaparició de dues persones en un principi, després dos homicidis segons els investigadors. Cada cosa nova que sabia era un interès més que jo prenia pel cas.
Uh-huh. Ah, perquè tu t'hi vas trobar per feina, evidentment, suposo.
Correcte.
Que molts coneixeran a la Fàtima, no?, perquè la veiem a informatius normalment, no?, explicant-nos doncs, temes, successos més judicials, no?, i d'aquí va ser el teu primer contacte amb el cas, suposo.
Sí, jo estava informatius, com ara informatius de TV3, i bueno, vam pensar que s'havia de treballar esta notícia, i la vam treballar per TV3, però clar, ja de seguida vaig veure que hi havia una mica més, mm-hmm, que les notícies que podíem fer, doncs quan hi va haver la detenció, després quan hi va haver el judici, s'havia de rascar una mica, bueno, una mica bastant més.
I ha rascat i força, d'aquí tenim aquest Sense Cadàver, que a més del que hem sabut pels mitjans, de la investigació, perquè has parlat aquí amb Mossos d'Esquadra, no?, amb tots els agents implicats.
Aquí hi ha fonts que es veuen i fonts que no es veuen.
Exacte.
Que són tant o més interessants que les que es veuen, sí. La idea era, és a dir, és un cas que havia sortit als mitjans, per tant s'havia d'aportar molt més del, uh-huh, que s'havia dit, correcte? I a més, la dificultat també era treure, bueno, quina part hi ha de mentida. Jo dic extreure'n la veritat de les mentides i destriar les mentides de les veritats, no? I això implica moltes fonts. També és cert que la gent perdem la memòria, és a dir, ja no es tracta de que enganyem, sinó que anem perdent els detalls i la memòria amb el pas del temps o amb altres informacions que se solapen. Per tant, calia també moltes fonts per contrarrestar això.
Mm-hmm. Com deia, una de les fonts és aquest treball dels Mossos d'Esquadra, que a més a mi m'ha semblat molt interessant el fet de que la unitat que s'havia d'encarregar d'investigar aquest cas en aquell moment era una unitat en construcció, no? I també parles de com els Mossos es trobaven una mica fora de joc en alguns moments, no? Perquè no sabien per on tirar.
Bueno, era els inicis d'aquella unitat i justament, pràcticament se pot dir que poden agafar este cas, de fet, és el seu primer cas, no? I aquí és quan ja de seguida posen una metodologia de treball que acaba amb una condemna que després s'ha recorregut i acaba amb sentència del Suprem.
Mm-hmm. Una condemna, justament, com diu el llibre, sense cadàver, no? Que, de fet, un dels temes que tu també tractes aquí és el fet de si no hi ha cos, no hi ha delicte, no? Aquí has buscat també doncs, casos en els que sí, hi ha hagut condemnes, tot i no haver-hi un cos, no?
Sí, és que m'havia trobat alguna vegada que m'havien trucat. Bueno, és que no és el primer cas d'homicidi sense cos. No. És que no estem dient que sigui el primer cas d'homicidi sense cos. Estem dient que és el primer cas d'homicidi sense cos, sense restes biològiques, sense testimoni, sense arma del crim, sense que l'acusat en reconegui l'autoria. I este PAC, a banda de doble homicidi, o sigui, no estem parlant d'homicidi, sinó de doble homicidi, tot este PAC és el que el fa un cas únic. Tan únic que quan vam anar pel 30 minuts a Estats Units a entrevistar un agent de l'FBI i un altre expert que havia estat fiscal i havia fet un recopilatori de tots els casos d'homicidi sense cos als Estats Units, ens deien, ostres, doncs fent memòria, no recordem un cas similar aquí. I això que en tenen 400 i pico passats per judici, cuidao. Però ens deien, bueno, o acabem tenint restes biològiques, com podria ser sang de la víctima, o acabem tenint un testimoni que aquí no. Llavors això, és a dir, a banda de, diguéssim, tot l'historial que pugui tindre el Ramon i l'interès que pugui haver amb les visites a presó del Ramon, processalment, dins del dret processal, és un cas superinteressant. O sigui que té tots els elements. Bueno, jo és que m'he apassionat.
No, es nota, es nota que és veritat, és una història que t'acaba enganxant, no? Perquè, a més, clar, tu ens aportes tants detalls que, possiblement, el que deies, no? D'una banda, que la memòria és fràgil i de l'altra, que al final és un cas que, doncs, ho hem vist a televisió, als diaris, no? A la ràdio, però aquí vas allò al detall. I un element també molt, molt important és ell, és Ramon Lasso, que tu has tingut moltes trobades amb ell a la presó per preparar aquest llibre, no? Pel 30 minuts, per preparar aquest llibre. Com va ser aquella, la primera trobada amb el Ramon, on li vas proposar aquesta idea de fer un llibre d'investigació?
Clar, és que l'objectiu era, he d'aportar algo jo. És a dir, la justícia aporta la seva part, els investigadors de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos aporten la seva part, jo havia de portar la meua. I la meua, per mi, no era només agafar la informació i fer-la de manera atractiva per al lector. És a dir, el lector agafa el llibre i pot tindre la sensació que està llegint una novel·la. S'ho passa bé i ja està. I això és una bona opció. Però també té l'altra opció, no? D'entendre que tot allò que està passant és veritat, no? Com els Mossos estan investigant, no? L'adrenalina, correcte.
Sí.
Jo havia de portar una cosa nova, creia. I el que jo podia portar eren les visites amb Ramon Lasso a presó. Llavors, bueno, jo recordo el primer dia com... A veure què ens trobem. Recordo el primer dia com... Potser serà el primer i únic dia. I no va ser així. Jo sí que em vaig posar, diguéssim, una cosa que tenia clara. I és, Ramon, jo vinc aquí per fer un llibre. Un llibre en què sortirà el que tu m'expliquis, però el que m'expliquin els Mossos d'Esquadra. De fet, ja va tindre un primer avís, que va ser el 30 minuts, al cos del delicte. I jo li vaig dir, sortiràs tu i els 6 investigadors dels Mossos d'Esquadra. Per tant, he sigut molt transparent, perquè crec que ho havia de ser. I això era una dificultat d'entrada, perquè podia dir, bueno, doncs no. Bueno,
va dir
passar
que
sí. Sí, vam passar el primer dia i ja portem 4 anys, diguem.
Va dir que sí. A més, m'ha cridat molt l'atenció el moment en què tu descrius com vas viure tu personalment. No, ja no la trobada amb ell, sinó el moment de entrar a presó, no? Allò, aquella cosa que et sents perduda, no? Que tu veies a la gent que probablement hi va habitualment a visitar familiars, no? I fins i tot allò com descrius, no sabia què posar-me, no? Perquè quin és el protocol en una situació com aquesta, no? Suposo que tu al principi també anaves perduda, no? Com que no sabies per on podia tirar la cosa, no? Si podia sortir molt bé o molt malament.
Sí, anava... És a dir, jo anava a fer la feina que creia que havia de fer, però sent molt conscient que potser no sortiria com jo pensava, com jo voldria que sortís. Uh-huh. I també potser això era la meva barrera i potser això ha sigut el meu camí, saps?
De fet, ell era una peça clau d'aquest trencaclosques gegant que és sense cadàver, no? Perquè són moltíssimes peces i al llibre intercales les seves anotacions personals, no?
Sí.
En diverses llibretes que hi ha anat portant al llarg del temps.
Sí, perquè el que jo pretenia amb este llibre és que la gent vegués amb els seus propis ulls com és Ramon. Jo no dic com és Ramon, jo no vull dir com és Ramon, perquè, a fi al cap, seria el Ramon que jo veig. Però cada persona, depèn en quin estat de la seva vida se l'hagi trobat i en quines condicions, pot veure un Ramon diferent. Llavors penso que potser estem acostumats a etiquetar i en base a l'etiqueta que ha penjat algú, tractem aquella persona. Jo crec que no, que hem de valorar la conducta d'aquella persona. No el que diu, sinó el que fa. Uh-huh. El que fa conjuntament amb el que diu. I en base a això, posar les etiquetes individuals. Per això moltes vegades em pregunten, i tu què penses de Ramon? No importa el que jo pensi de Ramon, és igual el que jo pensi de Ramon. És el que cada lector pensa de Ramon. El que jo he de fer és aportar molt a les lectores, als lectors, perquè ells puguin fer-se una idea del Ramon. Uh-huh. A banda de la idea policial, que pot coincidir o pot no coincidir, a banda de la idea, diguéssim, judicial, que pot coincidir o no coincidir. I este seria l'èxit del llibre, que jo hagi pogut aportar prou.
Clar, de fet, hi ha un moment en què també ho dius, no? Perquè, no sé, quantes trobades vau tenir al final, Fàtima?
Portem una cinquantena.
Una cinquantena, no? Tu deies, parlàvem de vegades d'altres coses, no? I hi ha un moment en què fins i tot ell et demana consell sobre un tema d'advocats, sí. I tu dius, no, jo no puc fer això, no? Perquè tu estàs allà una mica com a pont, vull dir, no com consellera.
És que no ho puc fer i crec que no ho havia de fer. I no, jo penso que ho va arribar a entendre. Eh? Uh-huh. Jo penso que ho va arribar a entendre. I per a mi hauria estat molt bé. Jo trio un advocat, pacto amb un advocat, tindré tota la informació i mira que bé. No, és que no anàvem amb això. No anàvem amb aquesta simplicitat, saps? Uh-huh. Anàvem a algo més complex. I algo més complex implica a vegades, doncs això, dir que no. Dir que no sense saber si l'altre ho entendrà. I tirar el camí una mica, el camí difícil, perquè el fàcil era aconsellar-li. Però fixa't tu, jo no he anat a judici per homicidi, per tant, a qui li havia d'aconsellar?
Clar.
Hi ha molts bons advocats a Catalunya, però no, això no és garantia d'èxit. Correcte. Per tant, jo crec que ho acaben tenint.
A banda de les trobades, d'aquesta cinquantena de trobades que heu tingut a presó, no? I tot el que has parlat, tu tens informes mèdics, policies, advocats, no? amb forenses, com ha estat aquest viatge per la vida del Ramon Lasso? Perquè al final ho has fet, no? Has anat també enrere, a la seva família, no?
Bueno, té la seva part dura, perquè és una mica part de renúncia a, doncs, al teu propi dia a dia, pel fet de que doncs, està dins de presó i les visites impliquen unes hores determinades i no unes altres. Però jo crec que pel meu àmbit professional ha sigut molt enriquidor. Jo, bueno, tots els que estem a informatius vivim el dia a dia i l'adrenalina, que és molt xula, de ja, i amb este ja, que és un període de temps molt curt, doncs hem de treure una notícia contrastada, amb rigor, i amb pujades d'adrenalina, perquè hi ha un directe perfecte, i a mi m'apassiona este àmbit, no el deixaria, però jo crec que també va bé canviar tempos. I el fet de poder jugar doncs, els dies que estava treballant a TV3 amb este ritme, després quan me n'anava a casa amb este altre ritme, amb molta més paperassa, doncs jo crec que ha sigut molt enriquidor. I sobretot perquè a vegades penses, bueno, no donarà això per un llibre. Jo he dit que vull escriure un llibre, però clar, és que un llibre, jo no donarà això per un llibre, no? I després te'n dones compte que com més fils estires, més fils hi ha per estirar, saps? I això d'entrada no ho veia.
Uh-huh. Aquesta feina més pausada, quant temps t'ha portat recopilar tot això que tenim avui a Sense Cadàver?
Doncs mira, la detenció va ser del 2011 i jo m'hi vaig posar uns 2 mesos abans. I des d'allà fins al juny que vaig entregar el gruix del llibre... Després va quedar un capítol per més endavant perquè la sentència del Suprem va sortir a l'estiu. Bueno, doncs no he fet d'altra, diguem. Uh-huh. No he fet d'altra i jo dic que encara tinc els calaixets oberts pel que hi puguin entrar, eh?
Encara hi ha coses per explicar sobre aquest cas, Fàtima?
Bueno, jo no sé si hi ha coses per explicar. El que sí sé és que hi ha coses per saber jo. Uh-huh.
I ell, perquè clar, el llibre el tenim ja a les llibreries, el tenim publicat amb Ara Llibres, ell l'ha pogut llegir, has pogut parlar?
Sí, ell ha llegit la versió castellana, però està en català i està traduït al castellà, Sin Cadàver. L'ha llegit, este últim cap de setmana ens hem vist per parlar del llibre. D'entrada em va dir felicitats, enhorabona. Diguéssim que el punt de partida és bo. Jo sempre dic en periodisme, no sé si és bo que els protagonistes et diguin felicitats. Però hi ha una segona part, eh? I la segona part, com era d'esperar i com ja va passar el 30 minuts, és que considera excessiu com m'he explayat explicant, no desvetllaré massa més, uns fets dels anys finals dels anys 80, correcte? Perquè estos fets... ell considera de que li han anat marcant el reste de la seva vida. No només personal, sinó també amb l'àmbit judicial, correcte? Uh-huh. Encara que són uns fets que, evidentment, amb l'últim judici no es van poder posar a judici perquè ja estaven jutjats, sentenciats i condemna complerta, eh? Però sí que estaven allí, sí que estaven entre els membres del jurat, no? Que amb algun... o amb alguns, a posteriori vaig poder parlar, i és obvi que tots sabien qui era Ramon Lasso.
Uh-huh. Aquest viatge que jo deia abans per la seva vida té moltes coses, i evidentment aquest passat, no?, aquests fets passats, que com diu la Fàtima, no ho desvetllarem, jo deixo que busquin aquí el Sense Cadàver, evidentment tenen a veure, no?, marquen la personalitat del Ramon, i de fet també ell, aquesta mena de pausa, el fragment que jo triava per començar, no?, aquesta... aparent serenitat amb el que ell viu el dia a dia, no?, i el procés, tot el procés de la investigació, no?, tot i la inquietud que evidentment tenia, no?, que també ho reflecteixes, però bueno, aquesta aparent serenitat, sí, no?
És que un dels meus patiments a l'hora d'escriure el llibre és... estic parlant d'una història que podríem dir a grans trets tothom coneix, no?
Sí.
Com fer que això interessi igual i com aportar molt més. Este era un dels problemes. Però a la vegada, jo crec que això també ha sigut un dels beneficis que he tingut jo. Perquè és que això m'ha permès explicar, també en base a 2 llibretes d'anotacions que tinc seues, explicar com era el Ramon de finals dels anys 80, principis dels 90, i com és el Ramon del 2011 fins ara, el 2016. És a dir, que primer era una adversitat, doncs ho he pogut girar per a que sigui algo en benefici, bueno, en aquest cas del lector. De mi a l'hora d'escriure-ho, però del lector.
Però sobretot del lector, eh? Jo el recomano, de veritat, aquest Sense Cadàver, ja et dic que el tenen publicat amb Ara Llibres, perquè realment, a part aquesta connexió amb la realitat, jo crec que pot enganxar moltíssim i aportes moltíssimes dades que segur que en el dia a dia, en aquest ja de la immediatesa de les notícies, doncs de vegades ens passen per alt. Fàtima, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut a parlar-nos de Sense Cadàver. Acabo sempre aquest espai preguntant què llegeix l'escriptor, en aquest cas, què tens tu sobre la tauleta aquests dies?
Doncs ara tinc una pila de llibres, perquè he estat tan liada amb això que no he sapigut, sempre hi ha temps, eh? No l'he sapigut trobar. Llavors tinc tant llibres d'autors... és novel·la negra, majoritàriament novel·la negra. D'autors d'aquí, com algun autor, diguéssim, de fora, no? Uh-huh. per combinar-ho.
Novel·la negra és la que ens recomanes, Fàtima.
No, jo recomano que jo, no, clar, jo llegeixo molt novel·la negra, o el poc que llegeixo sol ser novel·la negra, però jo recomano que la gent llegeixi el que sigui, perquè, bueno, és aquell moment que ens ho podem, diguéssim, passar bé.
I tant.
Amb un món que no seria possiblement el que viuríem, no? Uh-huh. Llavors, qualsevol història ben trobada i ben bona.
I tant, la nostra recomanació, aquest sense cadàver, Fàtima Llambrí, que ha estat un plaer, torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Atenció, Tarragona! Arriba el millor circ de la vostra vida, el Gran Circ dels Reis Mags.
La primera divisió mundial del millor circ aterra a la Tarraco Arena Plaça per només 3 dies, el 6, 7 i 8 de gener.
Una selecció dels millors acròbates, equilibristes, saltadors i pallassos d'arreu del món.
42 artistes internacionals, 2 hores d'espectacle, més de 80 vestits, orquestra en viu, no deixis que t'ho expliquin.
Entrades a partir de 10 euros. Ja a la venda al web circreismax.com.
No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien.
Vinga, 5 minutets i arribarem ja al final del programa, a 2:15. Ruta, avui trobem a faltar el Juanjo Òdena, però tranquils, sí, que tornarà, avui.
Tornarà, si el donem descans.
Hem donat descans aquesta setmana, perquè a més teníem avui molts temes, hem tingut a Florentino Fernández i a Dani Martínez en directe, que han estat divertidíssims.
Sí, que professionals,
Sí, molt bé, molt bé. El dia 26, al Palau Firal, al Palau de Congressos de Tarragona. Acabem aquests minuts de programa amb música i m'has triat, números 1, del novembre?
Sí, números 1 del novembre, d'un novembre doncs de fa anys,
de
potser.
Fa anys. Quants anys fa d'aquest número 1 de Edith Piaf?
Mira, si calculant els nostres oients, és del 1960. Concret, hauríem de dir que es va composar el 1956, però ella...
Es va estrenar?
Exacte, ella amb aquesta actuació el va fer meritori, no?, d'aquest reconeixement
56
mundial.
56 anys ja? Oh,
sí, sí.
D'això fa 56 anys. Sí. Era número 1,
Me repar a zero. Non, rien de rien.
Un altre número 1 és notícia, a més aquests dies, Bob Dylan, guardonat amb el Nobel, que ha dit que no l'anirà a recollir,
No l'anirà a recollir, però veus que ell la seva trajectòria ja dona molt.
No li
cal. Sí, l'és igual, ja, més que menys.
Quan era número 1 Bob Dylan amb aquest All Along the Watch Over?
Mira, el novembre de 1967 era número 1. De fet, l'àlbum aquí pertany, que és el John Wesley Harding, es va publicar el mes següent, però la va gravar al novembre, O sigui...
No haré a ver es well.
Que per cert, els de l'Acadèmia del Nobel li han dit que no hi vagi, però que té 6 mesos per fer una conferència que si no, no li donen els diners.
Bé, té marge. Per cert, parlant de marge, és la cançó que més ha tocat o més ha interpretat en directe, Bob Dylan, aquesta? Que escoltem.
Ah.
Sí, sí, més de 1.400 vegades.
But you and I, we've been through that, and this is not our fate.
Doncs Bob Dylan, que també era número 1 un mes de novembre, i ara anem uns anyets més cap endavant, no?
Sí.
De quin any és això?
Ara ja del nostre
de segle,
del 2012.
Ai, no fas res d'això abans d'ahir.
No.
Rihanna, fa temps que no la sentim.
Sí, fa temps, la vam sentir i molt amb aquesta cançó, que sí, va ser un èxit el mes de novembre, estava al número 1 de les llistes musicals, i bé, amb aquesta, que l'engloben dins de la balada, doncs va tenir un any molt mogudet, perquè va ser un èxit mundial i va obtindre 5 discos de platins, i ja el 2013, l'any següent, ja havia venut 7,5 milions de còpies.
We're beautiful like diamonds. Shine bright like a diamond. doncs tanquem aquest, aquest musical express que hem fet avui amb un altre número 1, també molt recent, que no sé si ha superat aquestes xifres de Rihanna. És una altra gran dona, una altra gran veu femenina.
No, no sé en vendes, però en el que sí, en reproduccions, l'ha superat, però de llarg, eh?
Quantes?
27,7 o més encara milions de visites a YouTube.
Això, hello, Adele. Amb això acabem, Ruth, avui amb el Hello d'Adel. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, molt feliç.
I, per cert, que hem de dir que l'entrada doble per anar a veure a Florentino i a Dani Martínez, a Florentino Fernández i Dani Martínez al Palau, se l'han dut l'Antònia León, que ha estat la primera en trucar. Ara, Antònia, ara et trucarem a veure com hem de fer tot això. La setmana vinent en tindrem una altra d'entrada doble.
Sí,
estiguin atents.
Enhorabona a l'Antònia i que disfruti.
I gràcies per escoltar-nos i per trucar-nos. Que vagi molt bé, Ruth, que els vagi també molt bé. A vostès passin molt bon cap de setmana. Ha estat un plaer haver-los acompanyat des d'aquesta banda de la ràdio. Ens retrobem dilluns a les 12:20.
FM, COPE Tarragona.